Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
I és divendres, tenim aquí les Converses Veterinàries. Tots els divendres parlem dels animals. I ho fem amb la col·laboració dels amics del Col·legi de Veterinaris de Girona i el Centre Verd. Parlem amb els experts, amb els especialistes, amb aquells que més ens poden ajudar, aquells que més saben, en el món dels animals. Tots els divendres d'aquesta hora, COPE Catalunya i Andorra, les Converses Veterinàries. Doncs les Converses Veterinàries en aquest divendres i amb la sort de comptar amb la visita novament des de Lladruc de la Roser Feliu, a qui li agraïm novament la seva presència en el programa. Roser, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Ens va dir aquí estaré i aquí ha vingut i també molt ben acompanyada per la nit. Parla'ns de la nit.
Exacte, la nit és una labrador retriever, és una gossa de teràpia que va a residències de gent gran, centres de dia, una escola d'alta complexitat, i bé, com que després havia d'anar-hi, dic, aprofito i avui també la porto.
Molt bé, doncs ja ens has dit a Lladruc, que també et preguntaré, primer de tot, on és Lladruc, que feu, on es troba?
Sí, Lladruc som a Peralada, a l'Empordà, a prop de Figueres, i és un servei d'ensinistrament i fem educació canina, cursos de cadells, gossos de detecció, drogues d'explosius i també fem teràpies assistides amb animals, amb gossos i amb gats.
Molt bé, amb aquestes teràpies hi ha la nit.
Sí, la nit és la protagonista absoluta.
Molt bé, vull
sí. Aquest magnetisme especial que li agrada a tothom.
Ho té merescuda, i si algú la vol conèixer, que entrin a la nostra pàgina web i trobaran la foto de la Roser amb la nit.
Exacte.
Molt bé, doncs, dit això, ens parles de d'animals que fan una feina i a més és una feina de servei social, no?
Sí, ja que en diguem els gossos de servei, que n'hi ha 5 tipus fonamentalment, i llavors són gossos que ajuden al benestar doncs, físic i psicològic de la persona. Els més coneguts són els gossos pigall, que suposo que els coneixeu, els gossos per persones invidents. Llavors la feina que fan és absolutament meravellosa. El que ajuden és la persona a guiar-la doncs, amb qualsevol perill que puguin trobar. Aprenen a creuar carrers, aprenen doncs, a ensenyar a la persona que no hi veu, que venen escales, que hi ha una rampa, que hi ha una baixada i fins i tot també, que és un servei impressionant, és per exemple doncs, si hi ha una branca, hi ha una bastida, hi ha algun element que passi pel cap de la persona, el gos, tot i ser molt més petit de mida, és capaç també doncs, de poder avisar aquesta persona que hi ha aquest perill i que per tant s'ha de parar o ha de rodejar.
Tot això sembla que les persones, la gent que feu aquesta educació en els animals, sembla que feu, no sé, com màgia o hipnosi, però no és el cas, no?
No, molta gent, de fet, quan fem exhibicions nosaltres al Lladruc de gossos de detecció, ens mira i diu, oh, però quina passada, és que feu màgia, teniu com una espècie de connexió, no sé, gairebé surrealista.
Metafísica, no?
Sí, 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 una cosa totalment. I no, la veritat és que són moltes hores l'ensinistrament, sempre dic que és l'art de la paciència, l'art de repetició, ser molt conscient seqüent i sobretot també tenir moltíssima empatia. Pensem que no són robots, no són màquines que es programen, sinó que són éssers vius i també hem de ser molt empàtics. Pot ser que el gos tingui un mal dia, que estigui cansat, que les condicions meteorològiques li afectin. Llavors és molt important fer un treball constant, però sempre tinguin en compte que és això, que és un ésser viu i que pot tenir els seus alts i baixos com tothom.
Amb aquesta feina que feu, treballeu sempre en positiu amb l'animal, amb estímuls positius, amb constància i regularitat. Com és el procés d'aprenentatge i d'educació?
Sí, nosaltres sempre ens agrada treballar en pro del gos, és a dir, sempre intentem treballar al màxim en positiu. Sí que és veritat que posem límits, per exemple, si un gos doncs, vol llepar un endoll, li direm que no, si vol córrer un cotxe, tampoc li deixarem, però sí que intentem doncs, fer una educació amable, una educació empàtica, una educació basada en el respecte, en la confiança, en el vincle, i per això, doncs, sobretot, treballem amb el joc, treballem amb pilotes, treballem amb mossegadors, treballem amb menjar, i sobretot també buscant aquesta complicitat amb l'animal. Moltes vegades també hi ha el mite, sobretot amb gossos de detecció, que es pensa molta gent que els gossos de drogues van drogats i per això busquen la seva dosi, perquè estan aquí necessitant.
Això és un clàssic,
eh? Això és un clàssic i un mite, però sempre ens agrada explicar-ho, perquè en definitiva al final és això, el gos treballa pel joc amb el seu guia, però molta gent, quan que veu aquesta potència, aquesta il·lusió, aquesta motivació de l'animal, es pensa que així, doncs, que van drogats.
I són les ganes de jugar que tenen, eh?
És la motivació que tenen, sí.
Sí, sí. Parla'ns de la feina que farà avui la nit,
sí.
La gosseta que ens acompanya avui.
La nit, que és aquesta labrador, ara anirem a una escola d'educació especial, és una escola de Salt, i doncs tenim diferents tipologies d'alumnes, hi ha alumnes amb trastorn de l'espectre autista, hi ha alumnes amb síndrome de Down, amb problemes d'hiperactivitat, problemes de concentració, també doncs molts, per desgràcia, tenen problemes, doncs una motxilla que carreguen a sobre, doncs temes d'abusos, de maltractament, etc. I la gossa és un suport emocional. I la gossa també el que fa fa és ajudar en les teràpies que fan les pròpies mestres. Per exemple, doncs, si estem treballant els números, el que fa la gossa és portar una motxilla i motiva els nens a treure els números i llegir-los en veu alta. Si hem de treballar més l'aspecte doncs, conductual, el gos ensenya que hem de respectar el torn, que no podem cridar, no podem pagar-la, no podem estirar la cua, hem de tenir un bon maneig, i llavors la gossa s'adapta a aquesta educació assistida, doncs la fem amb el gos i també una mica menys, però amb el gat també és protagonista en moltes sessions.
O sigui que, per exemple, el cas d'una cosa tan avorrida i trista com les matemàtiques, esdevé una cosa superxula i interessant gràcies a la nit.
Sí, el gos també acaba seguint un estímul per l'aprenentatge. Moltes vegades potser asseure un nen que té problemes doncs, hiperactivitat, asseure-lo amb una cadira i fer-lo una classe magistral, doncs pot ser que el nen s'avorreixi. En lloc d'això, si el nen el col·loquem al terra, sobre una alfombra, sobre una estora, i fem que doncs, agafi els números i faci els números i fa el que el col·lamental sobre el llom de la nit amb fitxes de colors, doncs aquesta motivació afegida és la que també fa que feliciti moltes vegades l'aprenentatge. Amb uns nens que ja de per si potser tenen un entorn una mica complicat i que no fan aquest treball a casa.
Parlaves també de casos d'autisme, hi ha casos d'autisme, i a vegades hi ha autismes molt complicats, en què pràcticament no es pot ni tocar la persona perquè la persona doncs, no ho tolera, però en canvi apareixen aquests gossos i fan una vegada més aquesta màgia que dèiem, no? aquesta facilitat de trencar barreres, no?
Sí, per exemple, jo recordo el cas d'un curs passat, un nen que es diu Mohamed, que tenia autèntica fòbia als gossos, o sigui, em veia a mi sense la gossa, però en què relacionava que jo anava amb aquella sardemonia que era la nit, doncs començava a cridar, plorava, s'amagava, i al final va acabar l'últim dia de curs, abans de les vacances d'estiu, plorant que no volia deixar anar la nit. Llavors això realment és impressionant, o sigui, veure com fan aquesta evolució gràcies també al treball doncs, impagable que fan les mestres, les educadores, les pedagogues, però doncs, aquest treball previ que hi ha hagut pensem que és super positiu pel nen. O sigui, aquest nen ha après el respecte, el vincle, la confiança amb un altre animal i també la comunicació, i sobretot ha perdut una fòbia que podria arribar a ser limitant per a ella la seva vida com a futur adult.
Jo no sé si la gent que ens escolta mai han tingut la visita d'un gos de detecció de substàncies, però realment els que hi hem passat, passa el gos i en un segon no te n'has donat i t'ha enflairat de dalt a baix i passa de tu... I pel següent, fins que troba el que busca, no?
Sí, afortunadament va passar de llarg en el teu cas.
En el meu cas sí, afortunadament sí, aquí estem.
Afortunadament, però sí, el gos realment l'escaneig que fa és molt ràpid, són qüestions de segons, que el gos olora doncs, tots els punts importants, butxaques de davant, de darrere, la sola de les sabates, etc.
És impressionant, eh? Vull dir, quedes...
és molt ràpid, i llavors quan troba, realment el gos fa el que en diguem la marcació, que és la manera d'indicar al seu guia, la persona que el porta, que realment hi ha una substància a sobre. Llavors, moltes vegades la marcació és la que en diguem passiva, que és que el gos simplement et mira davant i se t'asseu. O pot ser també que sigui activa, que es fa servir menys, que és que el gos arriba davant de la persona que porta una substància il·lícita i pot ser que rasqui, que bordi, inclús que mossegui. Aquest tipus de marcació no es fa servir tant. Els nostres gossos, per exemple, només fan marcació passiva, que és molt més neta i molt més respectuosa amb la persona.
Clar.
Però sí, realment veure aquest treball és impressionant.
Sí, sí, és una cosa fantàstica. També hi ha gossos que poden ajudar a salvar vides, no?
Exacte, hi ha gossos de rescat també, que sobretot es deixen en dues àrees. Una que és el gos de rescat amb grans superfícies, per exemple, un voletaire, un avi doncs, que es despisti, que es desubiqui, una persona que fa una excursió que ha perdut la ruta i se'n vagi, i l'altra que és estructures col·lapsades. Per exemple, en el cas d'un edifici com el que ens trobem, que de cop hi hagi un terratrèmol, es desplomi, s'hagi trobat la persona al mig de les runes. I aquests dos tipus de gossos és això, aprenen a buscar les víctimes, localitzar-les i marcar-les, tant siguin vives com, per desgràcia, persones que estiguin mortes.
A mi se'm fa fàcil entendre que jo puc tenir un gos que em coneix molt i que em té molt presa la meva olor i que em pugui localitzar en un moment donat. Però quan expliques aquestes coses, sempre em ve al cap. I aquest gos, que no sap l'olor de la persona que està enterrada, com és això? Perquè, clar, a mi em sembla que és molt més complicat, no?
Sí, de fet, hi ha dos tipus de gossos. Un gos que és el gos per recerca d'olor de referència, per exemple, doncs li dona una bufanda, una peça de roba interior de la persona que està desapareguda, llavors el gos busca en base aquesta olor que se li ha donat prèviament a conèixer, o pot ser també el gos que simplement busqui una olor humana. Per exemple, si hi ha això, un edifici que s'ha desplomat, doncs que simplement el fet de notar un olor de persona, ja sigui viva o morta, el gos l'indiqui. Mm-hmm. En genèric.
Suposo que això deu portar molta, molta, molta feina, no? Educar, tenir un gos i preparar-lo per fer aquesta feina, i que no tots els gossos deuen servir tampoc, no?
No, la selecció és molt exhaustiva, és una selecció molt dura, de superar moltes fases. Pensem que és un gos que ha d'estar acostumat a tot tipus d'ambients, tot tipus de soroll forts. Quan per desgràcia hi ha catàstrofes d'aquestes, hi ha molts de sorolls, de maquinària, d'avions, de sorolls, de tot tipus, que el gos ha de ser capaç de portar-ho. Llavors també és molt important que el gos tingui facet d'aprenentatge i també físicament diferents busquen certes característiques. Imaginem-nos, per exemple, un tèquel, un gos salsitxa buscant al mig de les runes. Encara que el gos tingui molta voluntat, una selecció increïble, clar, doncs potser físicament aquest físic que té el pobre gos, aquestes potes curtes, aquest morro fi, no l'acompanyen gaire doncs, per buscar al mig de les estructures.
Clar. Bé, a casa nostra tenim la sort de tenir especialistes, com el cas que avui ens acompanya en el programa, de la Roser Feliu de Lladruc, que afortunadament doncs, tenim la sort de comptar amb una professional que és capaç de poder doncs, proveir d'aquest tipus d'experiència, d'aquest tipus de gossos. Per això, Roser, com s'arriba en aquest punt? Com has arribat al punt en el que estàs? Imagino que clar, necessites tenir una formació i una experiència doncs, molt important, perquè clar, poder formar i poder tenir gossos d'aquest perfil doncs, ha de ser molt, molt, molt complicat, no?
És molt complicat, i ara mirant enrere crec que puc dir, sense que soni egoista i sense que m'estona massa pretensiosa, que estic orgullosa d'on t'he arribat. Doncs jo el meu somni, des que era petita, des que tinc gos de raó, m'encantaven els gossos i vaig estar plorant fins que als 8 anys em van poder regalar un maltès, que és un gos molt petit, 3 quilos, blanc i pelut, i a partir d'aquí doncs, vaig començar a fer curs. Vaig fer el meu curs d'ensinistrament amb 16 anys i vaig dir, això és el que em vull dedicar. Però a casa meva són molt tradicionals i diuen, no, tu filla, tu estudia, i vaig estudiar veterinària, perquè, bàsicament per pressió familiar, i a partir d'aquí vaig començar a fer classes. Però quan vaig començar a Lladruc, que tenia 20 i pocs, tenia 23, el meu pressupost eren 100 euros. Jo anava penjant cartells als fanals anunciant classes d'ensinistrament gratuïtes per poder agafar pràctica i poder agafar bagatge per poder treballar. I d'aquí doncs on hem arribat fins ara, que ja és un grup, ja som una empresa i ja és una altra cosa. Però sí, sí, realment s'ha hagut de patir. Els autònoms en aquest país sempre patim.
Clar, clar que sí. I l'experiència, que sempre és un grau, eh? L'experiència val molt, no? S'aprèn molt dia a dia, no? Imagino sempre cada dia aprens alguna cosa.
Sí, cada dia aprenem i els gossos sempre et sorprenen. O sigui, quan penses que ja ho has après potser el que de com hauries de treballar un cadell, per exemple, sempre n'hi ha un altre que t'obliga a repensar, t'obliga a tornar a fer una mica la base, tornar... I això és molt estimulant. Des del punt de vista de professional, poder tenir sempre un repte constant d'haver de t'obligar a millorar noves tècniques, adquirir nous coneixements, trobar noves persones. La meva feina mai és la mateixa. Un dia puc estar aprenent un gos de drogues, l'endemà d'explosius, i el tercer dia anar amb una escola. Llavors, aquesta variabilitat de la feina també, aquesta debilitat que se'm requereix a la feina, també doncs, és profundament estimulant. Per a mi m'encanta el que faig i és la meva passió, doncs, feta feina.
Com s'educa o com es prepara un gos detector d'explosius sense que un exploti?
Sí, tenim el que en diguem les pseudosubstàncies, que són substàncies químiques que fan exactament la mateixa olor que l'explosiu. Llavors això ens permet doncs, poder amagar en diferents endrets, que no hi hagin afectacions de la temperatura, que no hi hagi afectacions de l'humitat. Això ho podem posar, per exemple, un mitjó i no passa res que no explotarà. Llavors, per desgràcia també, doncs, trobem molts tipus d'explosius diferents a la vida real i el gos està preparat per qualsevol d'ells. Els nostres gos detectors explosius actualment estan detectant fins a 15 substàncies. Llavors, una feinada, el gos ensenya a detectar cada una d'aquestes 15 substàncies, perquè per desgràcia també anem a requeriment del terrorisme, anem a requeriment doncs, el que les persones dolentes, per dir-ho finament, doncs, volen fer, i clar, sempre estem obligats a estar actualitzats en aquesta matèria.
Amb la teva tasca professional, amb la vostra tasca professional, teniu per descomptat relació amb les forces i cossos de seguretat, no?
Sí, nosaltres, per exemple, els gossos de drogues que tenim, que són en Nemo i en Popeia, que és un labrador, una protectora i un pastor belga, estem treballant la Guàrdia Urbana de Figueres, la policia local de Figueres, i estem treballant amb ells. Llavors, sí que hi ha aquesta relació i aquesta col·laboració i aquest treball molt estret. I, de fet, ens encanta poder treballar amb ells i ens ajuda també dia a dia amb doncs, això.
I em diria que són gossos policies, també, no?
Sí, sí. Van amb el seu arnès, que posa policia, i clar, sí, sí. És curiós.
Realment, veure la feina que fan és un espectacle. És una cosa magnífica i també és un espectacle veure la cara de les persones que són detectades, no?
Sí, moltes vegades, sí. Moltes vegades, per exemple, això ens passa molt amb Popeye. En Popeye és un labrador, bueno, és creuat, però és tipus labrador, és de color crema, té les orelles avall, té una imatge profundament afable. La gent diu, ai, que maco, l'escòtex, que bonic, quina cara tan adorable. I quan aquest mateix escòtex adorable, preciós i boníssim se t'asseu a davant i t'indica que tens allò que no hauries de tenir, doncs la cara de la gent realment a vegades és un poema.
Canvia
totalment i te dius, ai, Déu meu, que el gos aquest m'ha trobat i ja no és tan adorable el gos en aquell moment.
Molt bé, fa la seva feina.
Exacte.
Tornem al tema dels gossos de teràpia, perquè a mi hi ha un col·lectiu que em crida molt l'atenció i que suposo que deu fer molta feina el gos de teràpia, que és la gent gran, no?
Exacte. Amb gent gran moltes vegades es troben molt molt sols, moltes vegades els falten estímuls, o moltes vegades, per desgràcia també, doncs, fan un procés de generació propi de l'edat, la disfunció cognitiva, Alzheimer, demències, i el gos ajuda moltes vegades a evocar aquest record. Persones fins i tot que potser no parlaven, al veure la nit els recorda el gos que havien tingut durant la guerra, el gos que havien tingut quan eren petits. Llavors, moltes vegades el gos és aquesta connexió natural, profunda, gairebé innata que tenim amb els éssers vius. I moltes vegades ajuda amb això, a evocar el record, a generar il·lusions i també, per què no, a un estímul. Moltes persones també aprenen, doncs, això. Ah, avui és dimarts i ha de venir la nit. Per tant, li guardaré un tall de botifarra del dinar i li guardo per la nit, quan normalment potser és un dimecres, un dijous, un diumenge i tampoc no se n'adonen. Llavors, clar, ajuda en moltes fases.
Estava jo pensant que potser caldria, de ben segur, tenir més informació sobre la relació dels humans amb els animals a les fases escolars. Jo crec que hi ha molt camp de millora, no?, en aquest aspecte.
Jo estic contenta que ha canviat molt la visió de l'educació i la visió de l'empatia amb els animals els últims anys. Nosaltres, per exemple, quan vam començar, era molt estrany poder posar un gos, doncs, en una residència d'avis, en un centre de dia, fins i tot en una escola. Els animals encara es veien com aquell, bueno, aquell vector d'enfermetats que podia transmetre l'animal. Cada vegada més hi ha més escoles, hi ha més centres cívics, hi ha més centres de dia que demanen que el gos, doncs, estigui present. I cada vegada el gos s'incorpora més a les sessions. Gossos, o fins i tot també els gats, que això també és una cosa molt novedosa. Nosaltres vam començar fent teràpia amb un gat, que és l'Oreo, i al principi també fins i tot ens mirava una mica malament de dir que hem d'anar a fer teràpia amb un gat, si són éssers independents, que són, bueno, la gent pensava gairebé, doncs, que era impossible fer teràpia amb un gat. I també està donant molt bons resultats. Llavors, jo crec que afortunadament la societat cada vegada ha anat canviant més, cada vegada tenim més consciència dels animals, cada vegada, doncs, hi ha més respecte cap als animals de tot tipus, ja siguin animals domèstics, animals salvatges, el medi ambient, i llavors aquest canvi que està produint la societat, jo crec que ens hem de sentir orgullosos, que està canviant molt.
Vull preguntar-te per un ofici de gos que no sé jo si encara perdura, que és el gos pastor, el gos d'atura. Encara es formen gossos d'aquest perfil?
Jo crec que sí, i de fet crec que vaig llegir fa poc un article que després del confinament molta gent tornava, feia aquest èxode un altre cop al camp d'on havien sortit els seus avis i els seus besavis. Doncs molta gent ara, els urbanites cremats, urbanites estressats, tornen una altra vegada a la natura, tornen a una vida, doncs, potser més lligada amb el medi ambient, més lligada a la natura, i moltes d'aquestes persones, doncs, a part de fer oficis manuals, tipus ceramista, pintura i tal, també s'està tornant una altra vegada al tema del pastor, el tema de l'altre cop dels drets humans i tal. I en aquests aspectes és brutal la confiança que pot generar un gos i com fer el treball de gos. Llavors, que tenim l'imatge des d'urbanites de dir, bueno, els gossos de pastor ja n'existeixen. Jo crec que sí, que cada vegada, doncs, es recalca més aquesta figura. També hem de pensar que cada vegada aquest sector es professionalitza més, cada vegada hi ha més joves que volen dedicar-se a pastor, hi ha escoles de pastorets, hi ha escoles de formació per pastors, que abans potser era una cosa més transmetre, doncs, de pares a fills o de poble, doncs, als veïns, i cada vegada es professionalitza més això, l'ofici de pastor, i també, per tant, els gossos són una peça fonamental d'aquesta nova formació i d'aquesta nova fornada de pastors que hi haurà.
En definitiva, la relació de humans i gossos és una relació de, jo diria que gairebé antropològica, no? I que hi ha una connexió i una col·laboració i un respecte per com treballen per nosaltres, com ens ajuden en tots els camps de temes socials, de temes de seguretat. Així som les persones i així són els animals. Tenim molt futur, si volem, per endavant, no?
I tant, exacte. Sí, sí, aquesta col·laboració que s'ha forjat al llarg de segles i segles, i cada vegada més els gossos han de fer peça fonamental de la nostra societat.
Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Doncs ja no tenim temps per més, únicament donar les gràcies a la Roser Feliu, a la que trobareu sempre a Lladruc. Recorda'ns el contacte de Lladruc, on esteu, o una forma de contactar?
Sí, tenim xarxes socials, que és Lladruc, i l'Instagram és Can Lladruc, i si no, la web, que és lladruc.com.
Doncs veurem coses fantàstiques i formidables, el que fa Lladruc i el que fa la Roser Feliu i la gent de Lladruc. Roser, eternament agraïts, gràcies per tot, molta sort, salut i fins aviat. I bona feina avui amb la nit, amb la teva gosseta de teràpia. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per comptar-me a vegades més bé. Gràcies.
Tornem d'aquí 7 dies. Adéu-siau. Running, got me running. Got me running, got me running, got me running, got me running. You ready? You got me running, you got me running, got me running.